Ara?
Sí. Ara sí. Bé, doncs entre el micròfon i el Hai Tamagotchi aquest farem el que bonament podrem. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies a regidora per haver-me encomanat aquesta conferència. Sí? Doncs això, moltes gràcies alcalde per la confiança de sempre. Moltes gràcies Pere Izquierdo pel suport dels museus de Sitges i moltes gràcies directora per haver acollit aquest acte. A mi em fa molt de goig participar en aquesta obertura del centenari de Terramar aquí a l'hotel Terramar, que és l'hotel històricament, juntament amb el Subur, els grans hotels històrics de Sitges, i això té molta importància. Jo el que faré serà una visió d'aquest projecte pel Sitges del segle XX a partir d'una recerca que no està acabada, però que ens ha desvetllat alguns punts d'interès que són nous, en pensar què va significar Terramar. Em vaig quedar amb una idea inicial que figura en la revista de Terramar, revista que n'hem publicat el facsímil als museus de Sitges juntament amb la regidoria de Cultura i viceversa, i que hem posat a la venda just avui, encara fa olor d'enquadernador, em sembla, la revista. Però és una revista que conté la filosofia de fons precisament de què significa Terramar, traslladada des del seu promotor urbanístic, que era en Francesc Armengol, amb el seu director, que era en Josep Carbonell i Gené. Bé, d'aquesta revista em vaig quedar amb una frase, que és aquesta: de les idees només en resta el que s'ha incorporat a les formes. És a dir, es poden tenir molt bones idees, però si no es materialitzen, queden en res. I aquesta frase, amb aquesta visió d'una de les balaustrades antigues del passeig mirant cap a Sitges, és aquesta idea mítica que ens dona de Terramar, doncs parteix al que ara us llegiré. És sabut que la història d'Europa acaba el segle XIX amb l'esclat de la Gran Guerra. És un esdeveniment que transforma profundament la societat, esborra o transforma les fronteres dels països, dona estatus a les noves nacions degut a l'esfondrament dels antics imperis, fonamenta la intervenció nord-americana als conflictes europeus, canviant la correlació de forces i no només armamentístiques o econòmiques, remou les consciències individuals i col·lectives, incorpora massivament les dones al món laboral i la propaganda i la cultura de masses irrompen com a concepte i estratègia com a finalitat i com a termini. L'endemà de l'armistici de l'11 de novembre, Europa, Espanya i Catalunya es van llevar en un escenari diferent perquè s'havia liquidat definitivament l'Europa dels imperis i s'obria una etapa d'incerteses. L'expressió d'etapa d'entre guerres no pot ser més encertada per descriure la situació del moment, però això la ciutadania encara no ho sabia, perquè el 1936 a Espanya i el 1939 a Europa encara quedaven molt lluny. Però el que sí que se sap és que el segle XX comença de debò i com en tot comença, hi ha dubtes, clarobscurs i moltes voluntats de fer, d'intentar una vida nova, o si més no, una adaptació a les noves circumstàncies. L'11 de novembre de 1918 a Sitges va onejar la bandera dels Estats Units al balcó de Maricel, juntament amb les banderes dels països aliats. Maricel, que és la culminació fins a aquell moment del desenvolupament de Sitges sota un punt de vista urbanístic i arquitectònic, perquè havia reconvertit tot un antic barri humil i fins a cert punt insalubre degut a les condicions higièniques de les seves cases blanques i senzilles i del seu antic hospital, en un conjunt arquitectònic perfectament integrat a l'arquitectura tradicional del país. El 1918 Maricel culmina aquesta construcció, publicitada àmpliament i monogràficament en un cinquè fascicle de la revista d'arquitectura que dirigeix el jove arquitecte municipal Josep Maria Martino. Aquest és el moment d'inflexió de la primera gran etapa del noucentisme a Sitges, que gira al voltant de Maricel i es trasllada de ple cap a l'altre cantó de la vila, que és Terramar. Dos mesos abans del dia de l'armistici, un industrial de Sabadell, aventurer, lletraferit i poeta, empresari del tèxtil i com tants enriquit gràcies a la neutralitat de l'estat espanyol que ha exercit al llarg de la Gran Guerra Naturalitat que no ha impedit un obert decantament dels artistes, gent de lletres i activistes al costat dels aliats, amb senyalades excepcions de germanòfils il·lustres, aquest industrial adquireix diverses partides de terra a l'extrem sud-oest de la vila, una part de la vila que no comptava absolutament per res, només per la gent que vivia a la masia del Cellerot i els que tenien vinyes i algun hort als sorrals entre el vinyet Santa Margarida i aquesta partida. En molt poques setmanes es va produir la primera gran aliança entre el sector públic, representat per l'Ajuntament, i l'empresa privada que llavors encara portava el nom d'Anònima Armengol. En base a la legislació del moment i en referència al creixement físic de les poblacions, es va aprovar, sorprenentment per unanimitat, apunteu-vos això, de les poques vegades, per unanimitat, l'eixample urbanístic dels sectors del Vinyet, el Cellerot i Santa Margarida, incloent-hi, i aquí hi ha un primer toc molt important, el corresponent passeig marítim. El dia 7 d'octubre es va iniciar un gran projecte pels Sitges del segle XX i alhora es va produir el gir en la cronologia de la història cultural de Sitges en passar gairebé per evolució natural de l'eix noucentista de Mar i Cel a l'eix noucentista de Terra-Mar. Francesc Armengol i Duran provenia d'una família industrial del tèxtil. Era nebot de la poeta Agnès Armengol, era catalanista, lletraferit i, sobretot, un gran visionari. I totes les diferències que tenia amb Charles Dirin hi tenia algun element comú. Tots dos eren industrials, emprenedors, viatgers, bons vivants i homes de cultura. Armengol era un industrial, era un element molt actiu en el sector de la patronal sabadellenca i també ho era el Centre Català, presidit a Sabadell pel seu parent i pare del poeta Folguera, Manuel Folguera Duran. Armengol col·laborava als diaris i fins i tot signava amb les lletres capgirades DAF les seves col·laboracions, que eren de tot tipus, cíviques, poètiques, totes amb una gran visió, amb una gran ambició de visibilitat de futurs projectes. En el projecte de Terra-Mar hi havien confluït dos factors. L'un, el dels seus viatges a l'estranger, on l'urbanisme planejava models alternatius de planificació urbana en la ciutat jardí, on la ciutat jardí prenien caires diferents segons si partien de l'utopia d'Ebenezer Howard o partien de la idea de la més aviat nord-americana del Garden Suburb, planejada com a extensió de la ciutat convencional. El model d'Armengol era més proper en aquest segon i era el que havia conegut en diverses ciutats, sembla ser que també a Miami. L'altra idea era la de les possibilitats que Sitges oferia a primera vista. De la síntesi en va sorgir la voluntat de convertir Sitges en la primera ciutat jardí de Catalunya, dotant-la d'instal·lacions turístiques que tenien com a model la ciutat francesa de Niça, que era l'altre gran referent, era el referent europeu. Era un projecte ambiciós, però no era del tot utòpic, perquè la part complicada, com sempre, era doncs, principalment la de la capitalització suficient. Adquirits els primers terrenys, Armengol va inscriure una empresa el gener de l'any 19, denominada Anònima Armengol, que després va donar pas a la Societat Anònima de Parques i Edificaciones S.A., constituïda davant del Notari Català de Barcelona el mateix any. Aquesta societat hi va implicar diferents industrials per accions de procedència sabadellenca i terrassenca, curiosament, que es van trobar aquí a Terra-Mar i tots dos amb xalets esplèndids, i els principals socis van esdevenir Antoni Miralda, Manel Folguera Duran, Álvaro de Güell, Ramon Bahils, actuava com a secretari Josep Maria Martín, perdó, Ramon Bahils actuava com a secretari, Martino com a arquitecte i Armengol com a president. El projecte va suscitar tant d'entusiasme que les autoritats municipals de Sitges van declarar Armengol fill adoptiu de la vila al cap de pocs mesos, el novembre del 19, i li va ser lliurat el títol per la Festa Major de 1920. Va ser un reconeixement a l'avançada per tot el projecte que s'havia de portar a terme, però que havia aconseguit la complicitat de l'equip municipal i també ja d'entrada de diversos industrials que havien de treballar. Unes altres persones cabdals en aquesta història són els arquitectes. Principalment aquí hem parlat sempre d'en Josep Maria Martino, perquè evidentment va portar la major part, però ens hauríem de remetre al primer arquitecte, que és un sabadellenc, era l'arquitecte municipal de Sabadell, que es deia Josep Renom i Costa, i que s'havia format a l'Escola d'Arquitectura com a deixeble de Domènec i Montaner i Puig i Cadafalch. Era l'home de confiança d'Armengol i el primer que va rebre les primeres consultes de veure com s'havia de fer allò que ell tenia al cap i s'havia de materialitzar. Josep Maria Martino, amb el títol obtingut el 1916, va esdevenir aquell mateix any arquitecte de Sitges i a l'any 18 se li van atorgar ja directament responsabilitats respecte al desenvolupament de Terramar, en aquell acord que he esmentat abans, i de la construcció del passeig marítim. A més de la seva intervenció pròpiament en el planificament urbanístic, el que va fer va ser construir més d'una quinzena, suposo que comptat i debatut una vintena de xalets, entre altres el de la magnífica casa de Can Freixa, d'una família il·lustre de Terrassa, i també ho va ser de l'antic Hotel Terramar, que va començar l'any 23 i es va culminar l'any 33, esdevenint el lloc més àlgid i més representatiu del cosmopolitisme internacional dels anys 30 al nostre país. El que no venia a Terramar no era ningú, i el que passava a Terramar tenia una gran caixa de ressonància. Tindrem ocasions de comentar-ho els mesos a venir. Una altra figura que va adquirir importància en el projecte i cada vegada en té més a mesura que avança la recerca és qui va fer d'ideòleg del projecte, vinculant-lo a la idea de construcció noucentista, com va ser el poeta Joaquim Folguera. I no m'hi estendré gaire, però la seva mort molt prematura al febrer de l'any 19 va impedir doncs, que hi tingués més ascendent, que hi tingués més participació, però ha estat gràcies al senyor Joan Puig i Mestre i la seva memorialística que el situa fent viatges molt freqüents a Sitges, visitant l'Armengol en la casa que inicialment va llogar al carrer de l'illa de Cuba. Quan Folguera mor l'any 19, en Joan Puig, que és un jove fuster, se n'adona que era aquell xicot malalt perquè tenia un problema de mobilitat molt greu i malformat, que visitava la casa del davant d'on hi havia el taller de Can Marçal, que era on ell treballava. El mateix Armengol va descriure amb molta sinceritat el suport que per ell havia estat Folguera i com comptava amb ell pel projecte de Terramar des dels seus inicis. Escriu a la seva necrològica: en Folguera sempre hi veia clar i s'orientava inequívoc. Concebia de manera pràctica i explicava amb precisió les seves aspiracions. Jo sé de projectes seus d'una transcendència colpidora i fins i tot havia compartit amb ell les primícies d'una obra formidable a la que hi aportava el seu concurs, consagrant-hi la més càlida devoció que sentia també per la construcció material de Catalunya. Terramar, per Folguera i també per l'Armengol, era una mostra fefaent d'aquesta idea de construcció material de Catalunya que el noucentisme comportava. El pare de Folguera, Manel Folguera i Duran, accionista important de l'empresa, també recorda aquest primer moment amb la participació del seu fill. A més de propietaris i accionistes de terrenys i de xalets, de capatassos i obrers, Armengol es va envoltar es va muntar des del primer moment d'un seguit de persones de fora de Sitges, inicialment eren industrials de Sabadell i de Terrassa, però ràpidament va connectar i havia connectat precisament amb elements locals, és a dir, personatges molt destacats de Sitges que li van donar suport des del primer moment. Aquí tenim quatre noms, vaig mirant a veure si quadren les diapositives, quatre noms il·lustres, que són el de Josep Maria Artigas i Vila. Bé, el senyor Artigas venia de fora de Sitges, crec que de Sabadell, però bé, ràpidament es va instal·lar i tota la seva nissaga doncs, en sitgetana d'anèssimes generacions, i va ser l'artífex de totes aquestes peces de ciment, que són les boles del passeig, els revoltons de les cases, tots aquests elements que unifiquen l'estètica inicial de Terramar, que hauríem de mirar de conservar el màxim possible, perquè en molts llocs s'està perdent. Ell ho va crear d'acord amb aquesta estètica de depuració i simplicitat adaptant nous formats i noves formes a materials constructius amb una, diguem-ne, vocació altament artística. Per tant, el senyor Josep Maria Artigas i Vila, primera figura. Segona figura, Miquel Utrillo. Hi ha una llarga relació entre l'Utrillo i Terramar, que també hem explicat alguna vegada, però en aquest cas seré breu i parlaré dels jardins. Els jardins els va dissenyar Utrillo, aquests jardins tan fantàstics que tenim aquí darrere, feliçment recuperats fa uns anys i feliçment utilitzats les nits d'estiu i moltes altres tardes. Utrillo els va dissenyar d'acord amb uns principis que esmentarem més endavant, però a partir no tant dels seus coneixements d'enginyer, que els tenia, sinó del mestratge que va exercir sobre ell un personatge que també va recalar Terramar, i en parlarem també una mica més endavant, que era Jean-Claude Nicolas Forestier, un arquitecte paisatgista de França, que l'any 15 havia estat cridat per Cambó per urbanitzar la muntanya de Montjuïc. Ell ho va planificar i en Nicolau Rubió i Tudorí ho va realitzar, però en tot cas l'empemta de l'Utrillo queda molt, diguéssim, visible en aquests jardins de Terramar, com ja comentarem més endavant. El tercer personatge era el vell amic d'Utrillo, Gran Salvador Robert, un excel·lent violinista aficionat i jardiner, i unes quantes ocupacions més, que va tenir cura material, diguem-ne, de les plantes, de la seva, diguéssim, de la seva creixença, de tot el que comporta la jardineria, els anys doncs, que s'hi va poder dedicar, que van ser bastants. I, en darrer terme, last but not least, en Josep Carbonell i Gené. En Josep Carbonell i Gené, en realitat, va ser Utrillo qui el va introduir amb l'Armengol per una raó. L'Armengol comptava amb el poeta Folguera com a, no només com a ideòleg, sinó com a personatge que havia de portar a terme la propaganda de Terramar a través d'un medi com era una revista. Estem parlant ja de comunicació de masses, com he comentat al principi. Manera, no era xarxa social, però era una revista exclusiva, molt estètica, molt ideològica i molt literària alhora, que és la que havia d'anar imbuint els possibles socis, compradors, industrials i artistes la idea de que Terramar era important i que s'havia de participar. En Carbonell, o sigui, mort en Joaquim Folguera el febrer de l'any 19, l'Utrillo presenta el jove Carbonell, que en aquell moment doncs, ja havia participat a les penyes del Continental de Barcelona, amb el poeta Foix i amb tot un seguit amb el propi poeta Folguera, o sigui, ja es coneixien d'abans. I amb tots els joves, diguem-ne, de la segona generació noucentista, i aleshores pensa que és la persona ideal, perquè ja havia, diguéssim, demostrat maneres, en altres col·laborant a la revista del Camí de Vilanova i en altres, de que era un excel·lent publicista, per tant un excel·lent publicitari, d'acord amb la mentalitat de l'època, capaç de convocar tot un seguit de gent que podien aportar la seva creativitat en favor de la propaganda. Ras i curt, va fer de propagandista i de, diguem-ne, promotor, avui dia diríem prescriptor, del que era l'urbanització. Bé, passem a comentar doncs, aquesta ciutat jardí del noucentisme que és Terramar. L'exemple i model que Armengol vol per urbanitzar aquelles partides de terra van tenir aviat nom propi. Sabem també que va ser Miquel Utrillo qui va batejar l'urbanització de Terramar. Hi havia batejat Maricel, prenent com a diguem-ne, línia els dos elements visibles a Maricel, que són el mar i el cel, és a dir, és un tòpic rebregat, si voleu, però és veritat, i a Terramar va fer el mateix. És una terra que s'habita, s'urbanitza, perquè hi visqui la gent, però, evidentment, el gran referent d'aquest tros de terra és el mar. Els jardins i els ocells encara no havien arribat, i li posa Terramar. Aleshores, bé, aquest model partia més que de la idea, com he dit, de la ciutat jardí anglesa amb vessants cap al tema cooperativista per, diguéssim, evitar les especulacions i per donar una sortida a les ciutats ja molt tentaculars, com era el llenguatge de l'època. Armengol agafa més la idea del Garden Suburb, aquest jardí d'entorn urbà assimilant conceptes de planificació de ciutat-jardí, com són els vials amples, els arbres, ara sí, que ens entra la frase dels arbres i els ocells alegren la vida, vivendes unifamiliars situats en zones perifèriques i, a més, amb la col·laboració d'en Renom i incorpora pressupòsits més propers a la idiosincràsia del que és el segle XX. Convertir el concepte de repòs en estiuets. La gent no anava a reposar, anava a estiuejar, que era tota una altra cosa. El concepte de viatger en turista, tema molt important per l'hotel. Reconverteix també la dotació dels habitatges en un medi natural compatible amb la vida moderna. És a dir, no és la masia, moltes vegades agrest i mal comunicada, sinó que és la casa envoltada del jardí perfectament comunicada amb la resta de l'entorn i també del nucli principal d'aquesta població, que en aquest cas era el nucli vell. S'introdueixen aspectes de la vida moderna i de lleure en un entorn d'habitatges, com són un casino, un heliport, els jardins, enllaçant l'home indret, també no només amb la població física, sinó també amb la seva idiosincràsia. Terramara complia encara un altre aspecte, que el convertia en un emblema del noucentisme, com era la materialització del concepte de la Catalunya-ciutat, preconitzat per Eugeni d'Ors, des de la feina, per Eugeni d'Ors, des de col·laboracions periodístiques de gairebé feia una dècada. La definició del projecte, el seu abast i la seva noble ambició que s'exposava a les pàgines de la revista, recollien l'esperit teòric amb construccions d'edificis individuals, tal com per exemple havia fet un Rafael Massó de Girona, a Girona i Olot. Però cap arquitecte encara havia planejat la ciutat ideal del noucentisme i, en canvi, Armengol ho fa amb l'ajut primer d'en Renom i després, o simultàniament, també de l'arquitecte Martino. No tot era pensament estètic de Catalunya Estant i aquí val la pena de pensar també la influència del pensament cultural internacional. La idea d'Armengol, com també Carbonell transfereix molt bé les pàgines de la revista, havia calat molt profundament l'ideari d'un personatge molt important en l'època, com era el poeta simbolista i sobretot prestigiós arquitecte i paisatgista Robert de Sousa, que havia expressat en un llibre titulat significativament Nice, estació d'hivern, que avui dia ha estat un clàssic del turisme cultural i de la l'estacionalitat, no ho sé dir, en base al model de Nice. El model de Nice és reivindicat contínuament per Terramar, i si us hi fixeu, Sitges, en petit, recorda la gran badia de Nice, que és immensa, en petit, de fet, es volia reproduir fins i tot aquella corba que fa de la punta aquí Terramar, els que esteu a Nice, els que visiteu Nice, aneu-se'n cap a la cornisa i llavors mireu endarrere i veureu la mateixa corba, amb molt més gran i amb molt més important. De Sousa, a més, tenia molt en compte l'ideari paisatgístic i jardiner de Jean-Claude Nicolas Forestier, que dèiem abans, el teòric de l'urbanització de la muntanya de Montjuïc, i, cosa important, hoste de Miquel Utrillo Maricel el mateix 1915. El disseny que Utrillo fa dels jardins no parteix de la seva única imaginació, sinó que la veneració de les flors i dels ocells era una idea apresa també de Forestier. Forestier se definia com un habitant de ciutat-jardí i deia com un verdader home de les ciutats. Diu, m'agrada l'aire lliure i els jardins. Per tant, aquesta frase de Forestier no està tan lluny d'aquella frase que ens agrada tant dels arbres i els ocells que alegren la vida. Bé, tot això Sitges ho tenia, ja ho tenia d'abans. Tenia grans partides de terra amb conreus de sorral, sínies i vinya, un espai urbanitzable que ho permetia tota mena de construccions, malgrat el substrat de sorra de la zona, un futur passeig marítim que podia permetre la construcció d'edificis unifamiliars i d'edificis grans i suntuaris com hotels, casinos i heliports, un espai de connexió física com el passeig, que constituïa la gran obertura a la Mediterrània, com el passeig de Nice, o els pobles de la Riviera Italiana, penso en San Remo, per exemple, o de la Riviera Adriàtica, i tenia també la connexió amb la Gran Obra de Barcelona per la via del ferrocarril. Tenia, d'altra banda, una singular, única i potent construcció cultural iniciada amb el Cau Ferrat 50 anys abans i amb el recent complex de Maricel que havia atret tota mena de personatges, dels més acabalats, fins als artistes de més renom. Tot aquest capital que he esmentat, el posàvem de Sitges estant i no comportava cap cost pel promotor. És a dir, que l'Armengol hi va posar tot el seu capital i els sitgetans hi van posar tot el nostre, anava a dir, no és imaginari, però tot el nostre context artístic i cívic i estètic que ja teníem. Bé, el 26 d'octubre, poc més de mig any d'haver-se iniciat els treballs, l'Eco de Sitges publicava el dibuix conegut, que és aquest dibuix, de dibuix fet per Martino, se suposa, del que havia de ser Terramar, amb alguns models ideals de construcció que podeu veure aquí. Alhora es va promoure un important concurs de xalets que es van, on s'hi van presentar diversos arquitectes, i va ser un concurs molt singular, perquè no era gaire habitual fer concursos per xalets privats a les urbanitzacions. Es va fer les Galeries Laietanes, amb la qual cosa va ser Utrillo, que n'era assessor, qui va propiciar aquest concurs, i la revista Terramar editava ja prèviament doncs, tot un fullet il·lustratiu que donava idea de com aniria el passeig i de quines serien les principals cases. Més endavant, l'any 19, el març del 19, s'havia constituït la Societat Parques i Edificaciones S.A. Va ser una societat que va engegar màquines de seguida. I aquí veiem doncs, el logo, tenia oficina a Barcelona, tenia una oficina particular. Fixeu-vos, aquesta idea, aquest dibuix del logo, que de fet és una recreació o una inspiració a la reconversió de la Masia del Sallarot en el Parc Hotel Terramar, el primer hotel, amb les voreres de xiprers al costat. O sigui, era una aproximació, diguéssim, al que es volia fer. I una de les accions, jo sé que hi ha persones que tenen accions curosament guardades i emmarcades a casa seva d'aquest projecte, i fan molt bé de fer-ho, n'hi ha diverses, i també la caseta de l'oficina de propaganda o de negocis que tenien instal·lada ja al passeig i que pensem que és una construcció, la primera, un dels primers xalets projectats per renom. Aquesta caseta se sabia, es pensava que podia ser aquesta, però no ha estat fins a la publicació molt recent de les memòries d'en Jaume Daví, quan parla dels inicis de Terramar, que s'ha pogut identificar al 100%. El 1920 sabem que hi ha una aturada important en el projecte de Terramar, tot i haver engegat ja màquines, en Jaume Daví, que s'incorpora com a capatàs de les obres en aquest projecte, que ve de Sabadell també, curiosament, Sabadell, hi ha molta gent de Sabadell que ve a treballar a Sitges perquè el promotor els crida i els fa venir. Després es queden a Sitges, com tothom. Però hi ha una procedència interessant de Sabadell que també algun dia hauríem de mirar. Jaume Daví explica que després de la crisi del Banc de Barcelona, a causa de l'aturada de les obres, Terramar era molt trist. I ens ho diu així. Que trist era Terramar, contemplant l'estat general de les obres. L'urbanització, excepte els carrers mig alineats de les primeres línies, era deplorable. El traçat dels vials, molts d'ells desgavellats, eines i materials abandonats, el projecte en curs del Gran Jardí paralitzat, els treballs totalment encallats en una urbanització prometedora que apenes nascuda i agonitzava. Era també depriment observar repartit pel sector de barreres de serrals, atzavares, punxots, plantes d'arbustos de matapusses, s'hi trobaven serps, argandaixos, com si es trobés enmig d'un desert. No obstant el contratemps, l'acondicionament del camp de golf sempre s'hi va treballar. Edificacions, existia un xalet petit a la primera línia, oficina llavors i avui Pension Rimini. Les memòries són dels anys 60-70. El Blanc Sojorn, que era la casa del costat, no llest del tot, i dos pavellons que s'utilitzaven per l'allotjament dels encarregats com a dipòsit de materials, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, aquesta descripció permet identificar doncs, algunes de les primeres edificacions. Aquí veiem alguna de la planimetria de Terramar, o sigui, com es van urbanitzant. Aquest és el primer plano, amb les partides antigues de terra, que l'Armengol va comprant. Aquest és el segon, i aquest és el tercer. És a dir, tenim tres moments de planimetria concretada, en noms de solars i tal, que veiem l'ordenació de l'espai, l'obertura de les avingudes, eh? I a partir d'aquí la veritat és que Terramar ja comença a funcionar a tota màquina. Aquí tenim el primer xalet que es construeix, que és el de Can Vails, que és aquest que fa cantonada amb el carrer Josep Carner, un xalet preciós, la caseta d'obres al fons, aquella que dèiem ara, amb el seu aspecte inicial, el 32 s'hi fa una reforma, i després tenim visions doncs, del passeig, com es va construint. Ara sí que m'aixeco, perquè... Gràcies. Per comentar breument aquestes construccions, la primera de les primeres càrregues de pedra per aguantar la sorra i per fer una mica de substrat perquè el passeig no s'ensorrés, doncs, és també de l'any 19. Després ja veieu que es construeix el mur, diguem-ne, per anar contenint el passeig i no s'eslevissés, amb els embats de l'aigua, cosa que alguna vegada encara ha passat. I aquí tenim doncs, la construcció que va de la reforma de l'antiga masia del Cellerot al Parc Hotel Terramar. En aquest hotel, que funciona durant ben bé 10 anys, hi passen també tota mena de convidats i personalitats, fins que es construeix aquest hotel, el Terramar Palace, i l'hotel petit, que se'n diu llavors, ja queda desplaçat de l'eix principal del sector hoteler d'aquest districte, d'aquesta urbanització. Juntament amb el Parc Hotel es construeixen, com deia ja, els jardins. D'això no en parlaré jo perquè d'aquí un parell de mesos ho farà la Maria Mercè Compte. Per tant, Mercè, t'ho deixo per tu, ens explicaràs moltes coses. I el que sí he volgut és posar aquestes dues imatges que formen part de l'imaginari de molta gent, molta gent gran, doncs, bueno, que algú encara queda, diguéssim, de com eren aquests jardins abans, sobretot, de la Guerra Civil. Després tot canvia. I s'inicia també, com ja dic, en aquest moment d'engegar màquines, la construcció d'aquest hotel Terramar Palace. Aquí tenim el dibuix inicial, a dalt de tot, a sota el dibuix del Gran Saló i a l'esquerra la primera o de les primeres fotografies d'aquest Terramar que encara està en les primeres obres. Fixeu-vos el mur que està ben arrambat encara al passeig. Bé, aquí tenim la visió del segon hotel Terramar, l'hotel Terramar Palace dels anys 30, en aquesta magnífica fotografia que el mostra com se deia el gran hotel de moda, l'hotel Art Deco, l'hotel on te venen les vedets, on te venen els estraperlistes, on te venen els periodistes importants, els actors de cine, els boxejadors, els gàngsters, a dir una mica tothom, on es fan els, sí, també els concursos de bellesa, amb tot de fotografies de les Miss posades aquí en la terrassa de baix. I bé, aquí tenim l'hotel actual amb la conservació d'aquest gran saló. Moltes gràcies per haver-lo conservat perquè, diguem-ne, que més enllà de les imatges antigues és el que realment ens queda. I bé, també tenim el que és important, és l'arrencada de la construcció de xalets entre 1922 aproximadament i 1936 tot Terramar s'urbanitza i bastant de pressa. Bastant de pressa. De manera que no són solament les cases de primera línia, com veiem aquí, sinó són les cases de segona i tercera línia. Les que queden més allunyades del passeig són els últims solars, però no obstant això, les tres primeres línies estan pràcticament totes construïdes. I a més, a partir del moment en què es desbloqueja la construcció del passeig entre diguem-ne l'Avinguda Sofia i l'Avinguda Benaprés, que era el del mig, l'any 26-27, la construcció de xalets a primera línia en aquella zona també és molt ràpida. Per tant, és un nou espai de lleure, d'elegància, de glamour i a més de construccions que són molt admirades, fins i tot en moments doncs, que després ja han estat en tota la seva plenitud. Aquí tenim uns exemples agafats doncs, des del sector mitjà diguem-ne del passeig. Alguns d'aquests xalets encara queden, altres malauradament no. I també tenim aquesta visió del passeig marítim amb l'hotel Terramar al fons, amb unes fotografies, a l'esquerra teniu aquella construcció que us he ensenyat abans i a la dreta també teniu aquesta construcció, diguem-ne, que és la que molts recordaran encara. El passeig també ens ha canviat. Els parterres no els tenim, tenim molt de ciment, no tenim parterres. Les glorietes i les pèrgoles també han canviat, no ens les han reconstruïdes. Esperem que potser algun dia ho puguem veure reconstruït, perquè a més és un element molt específic del que és el passeig noucentista, com he dit, d'obertura a la Mediterrània. I aquesta és la imatge d'aquest passeig marítim cosmopolita dels anys 30, que després de la guerra, als anys 40, s'intenta recuperar, però ja són uns altres paràmetres socials que canvien molt, sobretot el que és el paisatge humà i també doncs, les possibilitats de fer una vida com es feia als anys cosmopolites de la guerra. Per tant, quedem-nos amb la imatge de la dreta, que és l'última imatge d'aquest moment d'aquest terramar dels anys 30, que és el terramar de moda, l'hotel i l'urbanització, on tothom que és algú en aquest país, a Catalunya, s'hi vol fer un xalet, s'hi vol fer una casa. Bé, voldria parlar breument de la revista, perquè de fet era l'excusa i el producte que havíem de veure avui. Ho faré molt breument, perquè prefereixo, que tenim l'oportunitat de veure-la, consultar-la i comprar-la si voleu, i us ho recomanaria perquè la disfrutareu molt. Comentaré un parell de coses en el sentit de posar de relleu la feina d'en Josep Carbonell. Aquest vessant propagandístic es porta a terme per part del Carbonell, d'una banda per reivindicar el passat cultural recent de Sitges, que constitueix un element de prestigi i d'atractiu, com ja he comentat, amb l'aplicació de diversos models turístics consolidats a Europa que poden constituir models de cara al futur d'aquests Sitges del segle XX, però en el ben entès que són models oberts. Ell ens parla de la Mathildenhehe d'Essen o dels escenaris de la Costa Blava, els concebuts de Nissa, de Cannes i de Menton, o de la Riviera, hem parlat de San Remo i Arrapalo, o també esmenta un model anglosaxó que és el de Brighton, que també té un tipus de construccions molt similars a les de Terramar, les de l'època. Bé, tot aquest model, evidentment, és el que Carbonell va propugnant i ho fa a través de tots els elements que té a l'abast, els contactes amb els poetes amics i també la seva pròpia capacitat de generar publicitat fent literatura. El desenvolupament urbanístic i la idea de publicar, diu, a Sitges, una revista que s'ocupés de les lletres i de les arts i que propulsés l'envelliment i la creixença de la nostra vila, han confluït, diu ell, en l'exemple de Terramar. Intentem fer de Terramar una de les millors publicacions de Catalunya, una revista de lletres, la que trobarà cabuda i comentari l'obra de tots els prosistes i poetes catalans, els de la passada generació, els de l'actual i les primícies dels joveníssims, i la producció estrangera. Amb aquesta vella harmonia de fins utilitaris espirituals ha de créixer la nova ciutat estesa des de la Falconera fins a les Coves. Què està dient Carbonell? Que Terramar no és un producte aïllat, que Terramar forma part de Sitges des del primer moment en aquesta estesa que va de la Falconera fins a les Coves, és a dir, de punta a punta de mar. És a dir, Sitges és un tot i Terramar ja queda inclòs com una part substancial i molt important. Bé, un altre aspecte és la reivindicació del passat recent cultural, a la qual doncs, ja no m'hi referiré perquè doncs, prou que el coneixeu, i el que sí que vull remarcar és que tots els números de la revista contenen materials originals, tant dibuixos com creacions literàries. És una revista en què la connivència, diguem-ne la cohabitació entre noucentisme i avantguarda és pràcticament osmòtica, que és un aspecte que després veurem sota el punt de vista estètic a la següent revista que farà Carbonell, que és l'Amic de les Arts, i dura el que dura a la revista la primera embranzida de la construcció de l'urbanització. És a dir, l'any 20, quan l'empresa passa un primer sotrac econòmic important per la caiguda del Banc de Barcelona, és l'any que marca el final de la revista Terramar. No obstant això, ens queda aquest producte que està completament lligat als orígens i a la filosofia de l'urbanització i que complementa aquesta visió històrica doncs, que he procurat donar-vos en aquesta estona. Per anar acabant, Bé, la crisi s'emporta la revista però no s'emporta res més, perquè després l'urbanització continua, l'empresa canvia, perquè evidentment Armengol s'acaba arruïnant, Armengol mor l'any 31 completament arruïnat a Barcelona, i en el moment de la seva mort, com passa sovint, llavors sí que doncs, tothom que havia estat amic, col·laborador, doncs, no perd l'ocasió per remarcar la importància del seu caràcter visionari i de tot el que havia arribat a aconseguir. I l'urbanització continua desenvolupant-se plenament fins a l'any 36. L'any 36 s'acaben moltes coses amb l'esclat de la guerra. El Terramar de l'any 36 ja forma part de tot un altre món, amb la conversió d'aquest hotel en hospital de sang, amb l'ocupació dels xalets per fer-hi escoles o per albergar-hi militars republicans o per albergar-hi centrals sindicals i altres aspectes. És a dir, és tot un capítol d'història de Sitges molt interessant que tot just ara s'està desenvolupant. I després de la guerra canvia el veïnatge en molt bona part, perquè molts dels burgesos que estaven en aquests xalets s'han doncs, arruïnat o han marxat, canvien de mans, ve tot un altre sector social i Sitges també és una ciutat radicalment diferent del que era 1936. Però de les idees només en resta el que s'ha incorporat a les formes. I Terramar avui dia és una realitat molt potent en molts aspectes, que és el que en aquest moment estem celebrant. De fet, tenim per endavant uns quants mesos per celebrar aquest centenari en molts aspectes, des de la biodiversitat fins a les curses, fins als concerts, és a dir, amb molta, molta activitat els mesos a venir i estarà molt bé que ho disfrutem. Vull tancar aquesta conferència rememorant dues frases que l'alcalde ja ha dit, però com que ho portava escrit no vull canviar el discurs. Respecte a Terramar, una la que va dir l'Alba Gràcia el dia de la presentació del logo i del programa, va dir: penseu que seria Terramar per cadascun de vosaltres. I l'altra ens l'ha fet el Vall de Forns, és a dir, a tall de síntesi, o sigui, què seria Terramar, què seria Sitges si no hagués tingut Terramar. Bé, jo el que em sembla i voldria compartir-ho amb vosaltres, és que la meva aportació en aquesta reflexió és la de que podíem compartir. Terramar és la història d'un projecte dels Sitges pel segle XX que em va configurar una fesomia molt característica que ha perdurat un segle. Terramar és en aquest moment un bé comú, és un bé de tots, és un paisatge, és un bé comú que ens aporta bellesa, paisatge, harmonia, patrimoni, un medi natural. I aquests cinc elements són elements d'aquest segle XXI. Nosaltres, com a ciutadania, estem obligats a disfrutar, a compartir, a conservar i a transmetre, perquè en tant que bé comú forma part de la nostra manera de viure i com a tal ens defineix com a comunitat i com a poble. I que sigui per molts anys.